Creix la mobilitat sostenible a l'àrea de Barcelona si es compara amb els nivells d'abans de la pandèmia. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Agafar el tren, al metro, anar amb bici o moure's a peu és un gest que des de la pandèmia ha crescut un 2% a l'àrea de Barcelona. Ho detalla avui una nova enquesta de l'Institut Metròpoli, que apunta que els desplaçaments, que més van augmentar l'any passat respecte al 2021, són els que es resolen amb modes de transport sostenible. Sens dubte, una bona notícia pels pulmons dels que viuen a l'àrea de Barcelona, però encara no n'hi ha prou. Així doncs, els desplaçaments a peu, en bicicleta o en vehicles de mobilitat personal, és a dir, els patinets elèctrics o altres patinets que no siguin elèctrics, van arribar als 9,7 milions, poc més de la meitat del total, un 17% més que el 2021 i un 8% més que el 2019. El transport públic va suposar 2,9 milions de desplaçaments, això és el 15% del total, un 22% més que el 2021, però encara un 12% inferior als nivells que teníem abans de la pandèmia. Pere Joventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
La pujada dels preus dels carburants i la gratuïtat del transport públic ha ajudat a aquesta lleugera millora de les dades.
El 55% de les persones entrevistades per l'Institut Metròpoli ha declarat que la reducció o gratuïtat dels preus dels títols de transport públic els ha afectat, ja sigui sent nous usuaris o fent-los servir més. En canvi, l'augment de preu dels combustibles redueix l'ús del transport privat motoritzat. Gairebé el 27% de les persones encastades asseguren que l'increment de preus dels combustibles ha fet modificar els seus desplaçaments en vehicle privat.
I tot i que, com mostra aquesta enquesta, cada vegada més gent prefereix moure's en transports sostenibles, des del RAC, Club de l'Automòbil, no ho oblidem, demanen replantejar els carrils bici de Barcelona.
El Diagonal, em sembla que són 300 i pico bicicletes ciclistes per hora, no? Bueno, comença a saturar-se. Ganduixer, 50, una bicicleta cada minut. Bueno, ens ho hem de repensar.
El president del RAC, Josep Mateu, l'escoltàvem, creu que s'han d'eliminar els carrils bici menys transitats i ampliar els que, segons ells, estan més saturats.
L'ús de la bicicleta i el patinet elèctric a Barcelona ha crescut un 15% el 2023 respecte a l'any anterior. Tot i això, el RAC assegura que aquest mode de transport representa un 3% del total de la mobilitat. A la capital catalana, el Club Automobilístic ha fet una enquesta a ciclistes que revela que 6 de cada 10 usuaris d'aquest transport no se senten segurs quan condueixen per Barcelona i la seva àrea metropolitana.
I avui, segon dia de calorada en què Catalunya arriba al pic de l'onada de calor, demà les altes temperatures ja aniran a la baixa. Sobretot alerta des d'ara al migdia, perquè Protecció Civil activa l'alerta de la Procicat per calor molt intensa, sobretot a les comarques de Lleida i de la Garrotxa.
No fer activitats a l'aire lliure en determinades hores, no exposar-se a la calor ni al sol, intentar estar a llocs més frescos possibles, hidratar-se moltíssim, vale? Sobretot hidratació, intentar els més frescos. Recordar que molts ajuntaments han posat a disposició una sèrie de refugis climàtics.
És l'avís que feia avui la subdirectora regional de Salut Pública de l'àrea de Girona, Lluïsa Mas.
Davant d'aquest episodi de calor intensa, Protecció Civil ha demanat als ajuntaments catalans que previnguin els llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància de les persones grans amb alguna discapacitat, amb malalties cròniques o que treballin a l'aire lliure.
I avui a la plana de successos trobada macabra, la que s'ha viscut a la platja de Roda de Barà. Ha aparegut el cos sense vida d'un nen de 3 anys mort a la vora del mar.
Els fets han tingut lloc al voltant de les 8 del matí d'aquest dimarts, quan un treballador de la brigada de neteja de les platges ha donat l'avís. Segons ha detallat l'alcalde del municipi, Pere Virgili, les primeres hipòtesis apunten que podria tractar-se del cadàver d'un nen migrat mort al Mediterrani.
I avui al bloc dels esports explicarem que el Barça de bàsquet acaba de fer oficial que Joel Parra jugarà de blaugrana la temporada que ve. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. Parra, de 23 anys i 2 metres d'alçada, defensarà els colors de la samarreta blaugrana fins al 2027. Aquest acord s'ha fet oficial després que el Barça hagi pagat a la penya la clàusula de sortida, que era d'1 milió d'euros, i que el vinculava al Joventut fins al 2025.
I al futbol, el Barça jugarà el Gamper contra el Tottenham de la Premier League anglesa.
Primer havien de jugar contra la Lazio, però el club blaugrana ha decidit descartar-lo per l'estreta relació que mantenen els aficionats d'aquest equip italià amb l'ultradreta. El debut de l'equip de Xavi Montjuïc serà la setmana del 7 d'agost.
I a l'hora de la cultura parlarem dels Premis Gaudí, perquè ja hi ha data per a la 16a edició de la gala. Serà el 3 de febrer del 2024. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. Així ho ha confirmat aquest matí l'Acadèmia del Cinema Català. Els acadèmics decidiran en dues rondes de votacions les 25 categories que integren el palmarès, al qual s'afegiran el Premi d'Honor Miquel Porter i el Premi Especial del Públic a la millor pel·lícula. Les pel·lícules estrenades aquest any i que es vulguin presentar els premis ho poden fer a partir d'avui.
I també repassarem els artistes que tocaran al Festival Acústica de Figueres, que es farà a la capital de l'Alt Empordà del 31 d'agost al 3 de setembre.
Entre altres, destaquen noms com els Stay Homes, The Tietz, Miki Núñez i Triquet. També actuarà a la Casa Azul, que eren la Oz, la Love You i Calavento, que recordem que ahir ens avançaven a aquesta emissora que formarien part d'aquest cartell. Aquest any l'Acústica ha decidit apostar per la nova escena musical i ho fan noms com els de Julieta, Figaflauas o Muxca.
Ara són les 2:05, tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel, però abans fem, com sempre, una mirada al cel per saber quin temps ens espera les properes hores. Actualitzem, per tant, aquesta jornada d'onada de calor. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Fa molta calor, les temperatures s'enfilen, ja estem en valors de 33 i 34 graus a molts punts de la costa, del prelitoral, i durant les primeres hores d'aquesta tarda encara podem arribar a temperatures més altes. De fet, avui s'esperen màximes per damunt dels 40 graus a les comarques del Pla de Lleida, també es poden assolir els 40 graus en àmplies zones de l'interior, les més altes cap a la zona de la Noguera, del Segrià, i també a la comarca del Pallars Jussà. Unes temperatures que a la costa, com dèiem, s'enfilen per damunt dels 32-34 graus amb humitats de més del 70% i, per tant, amb una sensació de xafogor bastant insuportable. Comencen ja a créixer núvols cap a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, que aquesta tarda donaran ruixats i tempestes. Afectarien també avançada la tarda comarques del Pla de Lleida, allà on està fent tanta calor en aquests moments, i també interior de les comarques de Tarragona, sobretot àrees de muntanya. Demà la calor afluixa una mica, però en continuarà fent-hi força, baixaran les temperatures entre 1 i 3 graus, però serà un descens molt poc important, que la costa pràcticament ni es notarà, i així com avui parlem de ruixats i tempestes, demà a la tarda no n'esperem a les comarques del Pirineu.
La mobilitat a la província de Barcelona ja se situa als nivells que hi havia abans de la pandèmia. Durant un dia feiner se superen ja els 19 milions de desplaçaments. Durant el 2022, els desplaçaments per l'àrea de Barcelona, que més han crescut, si els comparem amb els de l'any 2021, són els que s'han fet en el transport públic. Ara s'hi fan gairebé mig milió més de desplaçaments cada dia. Ho diu l'enquesta de l'Autoritat del Transport Metropolità. Els desplaçaments per motius personals, ja sigui per oci, gestions o compres no quotidianes, que diuen que també han augmentat molt.
D'altra banda, l'enquesta feta per l'Institut Metròpoli també posa el focus en els desplaçaments de proximitat, aquells que comencen i acaben al mateix municipi de residència i que durant la pandèmia van augmentar significativament. El 2022 es van reduir i van arribar als nivells que hi havia abans del coronavirus a totes les corones metropolitanes excepte Barcelona. L'enquesta també parla de l'impacte de la reducció o gratuïtat del transport públic. Més de la meitat de les persones asseguren que els ha afectat, ja sigui perquè han començat a utilitzar aquests mitjans o perquè en fan més ús.
Aquesta mesura també se li ha de sumar l'augment dels preus dels combustibles, que reduint l'ús del transport privat gairebé el 27% dels encastats asseguren ara que no l'utilitzen tant, que no utilitzen tant el cotxe privat.
I això ha facilitat en part que moltes persones es desplacin ara en mitjans de transport sostenible, com ara bicicletes, metro o tren. De fet, el nombre de desplaçaments amb aquests mitjans va créixer respecte a l'any 2021. L'any 2022 també va arribar als 9,7 milions, poc més de la meitat del total, un 17% més que el 2021 i un 8% més que el 2020.
I a tot això, el RAC demana que es replanteixin els carrils bici de Barcelona. El Club Automobilístic creu que s'han d'eliminar els menys transitats i ampliar els que, segons ells, estan més saturats. Ho han manifestat durant la presentació del 5è baròmetre del RAC de la mobilitat ciclista a la ciutat. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. L'ús de la bicicleta i el patinet elèctric a Barcelona ha crescut un 15% el 2023 respecte a l'any anterior. Tot i això, el RAC assegura que aquest mode de transport representa només un 3% del total de la mobilitat a Barcelona. Per això, el president del Club Automobilístic, Josep Mateu, ha apostat per eliminar carrils bici i potencials més troncals, així com fer-ne de metropolitans.
El Diagonal, em sembla que són 300 i pico bicicletes ciclistes per hora, no? Bueno, que comença a saturar-se. Ganduixer, 50, una bicicleta cada minut. Bueno, doncs ho hem de repensar. Un altre dia, potser s'ha d'eliminar Ganduixer i ampliar el millor Diagonal. Són vies diferents, no? Però jo crec que s'haurà de fer un exercici de racionalitzar-ho i jerarquitzar, com diu el Cristian, I dir, aquests són els importants, que són els que la gent utilitza, i aquests altres sembla que no se n'utilitzen, però s'haurà de plantejar d'una altra forma, no?
El nou baròmetre també ha assenyalat que 6 de cada 10 ciclistes no se senten segurs quan condueixen per Barcelona i l'àrea metropolitana. Segons una enquesta feta a 800 ciclistes, més de la meitat s'ha sentit vulnerable perquè altres vehicles no han respectat la distància de seguretat. La gran majoria ha afirmat haver-se trobat vehicles parats o circulant pels carrils bici, i el 61% ha assegurat haver patit algun ensurt.
Gràcies, Sílvia. I paral·lelament, el govern ha aprovat avui també un document elaborat amb el Departament de Territori que inclou un centenar de propostes i solucions que pretenen fomentar els desplaçaments a peu, incrementar la seguretat dels vianants, millorar la sostenibilitat ambiental i potenciar la mobilitat saludable.
Es tracta d'accions com ara implementar xarxes de vianants segures per connectar els barris, establir itineraris segurs, potenciar un urbanisme que pacifiqui el trànsit o reforçar l'educació viària en currículums de l'ESO. L'objectiu és que el 60% dels desplaçaments del centre de les ciutats i el 50% dels districtes exteriors es facin caminant l'any 2030, un percentatge que ara se situa en el 54%.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Obrim informació política l'endemà del cara a cara protagonitzat a A3 Media entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. Continua avui la campanya electoral. El president del govern espanyol i candidat del PSOE ha dit avui que va sortir satisfet del debat i ha lamentat les mentides llançades per Feijóo.
Pues tuvimos a un señor Feijóo que ante la absoluta ausencia de proyecto político y de programa, pues lo que hizo fue, bueno, pues plantear una montaña de mentiras.
Des del PP també ho ha valorat el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, que es modera i s'ha reivindicat com a guanyador d'aquest cara a cara, però ha advertit, això sí que és l'únic que ha guanyat, el debat, i no pas encara les eleccions.
En ese debate yo intenté debatir y Sánchez intentó que yo no hablara. Yo creo que ese es el resumen del debate. Le hice muchas propuestas, incluso algunas preguntas. ¿Usted está de acuerdo en que si soy yo el que gana las elecciones, usted me va a dejar presidir el gobierno de España? ¿Con esto hubiésemos acabado el debate? ¿Para qué invirtió usted 4 días sin agenda como presidente del gobierno de España para preparar un debate e interrumpir la campaña electoral? ¿Para qué, señor Sánchez? La respuesta está ahí, para nada.
I la campanya no s'atura tampoc a Catalunya i el PSC s'ha encarregat de retreure l'actitud que va tenir Feijóo durant el debat d'ahir. Així s'ha expressat avui la candidata de Barcelona, Meritxell Batet.
Ahir vam veure un senyor Feijóo que va embarrar el que havia de ser un debat d'idees, i el va embarrar amb dades falses i amb insídies.
Avui també el cap de llista del Partit Popular per Barcelona, Nacho Martín Blanco, ha afirmat que Feijóo no serà mai en un pacte que no defensi la pluralitat de llengües a l'Estat o que elimini les comunitats autònomes, en clara referència a Vox.
És impossible que el Partit Popular arribi a cap acord de govern que posi en dubte l'estat autonòmic. És impossible, ja ho dic aquí de forma ben clara. És impossible que el Partit Popular faci cap acord de govern que posi en dubte l'estat de les autonomies, que posi en dubte el dret a l'autonomia de les diferents comunitats autònomes espanyoles.
En aquesta línia, Martín Blanco també ha reivindicat el compromís del Partit Popular contra la violència masclista i els discursos d'odi. Un Partit Popular amb qui Esquerra compta que s'assegui a la taula de diàleg si Feijóo arriba a la Moncloa. Avui ho ha dit el cap de llista Gabriel Rufián en una entrevista a l'agència EFE.
Si seria poc democràtic, fins i tot poc entendible a nivell internacional, a nivell europeu, dir que nosaltres només negociem amb uns, i més la resolució del conflicte polític al nostre país.
D'altra banda, sobre el cara a cara d'ahir, Rufián ha subratllat que els socialistes han de respondre si estan disposats o no a investir el líder dels populars.
Mentrestant, des del PDeCAT es decanten per investir abans a Sánchez que a Feijóo. En un acte a l'Hospitalet de Llobregat, el candidat de la formació per Barcelona, Roger Montañola, creu que la millor recepta per Catalunya la té l'actual president espanyol.
Evidentment, pel que fa referència a Catalunya, la carta de presentació del Partit Socialista és millor des de la perspectiva del que ha fet en els darrers anys. Ara bé, no és cert que davant de l'escenari que es pot produir no és correcte pensar que hem de renunciar a fer política.
A més, el número 1 d'Espai Ciu ha assegurat que Sumar està a les seves antípodes ideològicament, però que no serà una línia vermella en cas d'investir Pedro Sánchez.
En canvi, des de Junts, Míriam Nogueras creu que un pacte entre Sánchez i Feijóo sempre anirà en contra de Catalunya.
I tant el PSOE com el PP sempre s'han aliat quan ha calgut. Ho van fer el 2016 el PP facilitant, el PSOE facilitant la investidura del senyor Rajoy del PP. Ho van fer acordant el 155.
En la mateixa línia s'han expressat des de la CUP que creuen que el que es va viure i en el cara a cara va ser una mostra més del bipartidisme. L'Estat s'ha d'acabar i ha acusat els dos partits de no diferenciar-se en res. Ho ha dit l'actual diputada i candidata per Girona, Mireia Vehí.
I si parlem de qüestions nacionals, evidentment, no hi va haver cap diferència entre Sánchez i Feijó. Negació del dret a l'autodeterminació, negació de l'espionatge de Pegasus al moviment independentista, negació de les vulneracions de drets, cap diferència.
A més, Mireia Vehí aprofita per denunciar la dinàmica cap a la dreta de la política espanyola que porta a sumar a semblar-se dit massa al Partit Socialista. I a tot això, campanya a banda, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en una entrevista al programa al matí a Ràdio Estel, ha estat clar i ha dit que ell estaria incòmode governant l'Ajuntament de Badalona amb Vox, tot i reconèixer, això sí, que ni el dol ni l'incomoda que el Partit Popular hagi necessitat governar amb Vox, per exemple, a València, les Balears o Extremadura.
Segons Albiol, aquí a Catalunya, el partit d'ultradreta no té tant pes com a la resta de l'Estat perquè la societat catalana i perfils tan durs com els de Vox no acaben de quallar.
Jo soc català, no? I allò, sí, a mi em costaria votar Vox, amb sinceritat. Si jo no estigués en política, em costaria. Per què? Perquè jo puc coincidir amb Vox amb un sentiment de pertenença a un projecte de país, per dir-ho d'alguna forma, però si comencem a parlar de polítiques d'igualtat, de polítiques econòmiques, de política social, de política vers Europa, doncs aquí m'allunya totalment.
D'altra banda, després que la ciutat també hagi estat en focus per reiterades violacions grupals entre menors, a menors implicats, Albiol diu que el codi penal ha d'evolucionar perquè ara mateix anem, diu, dos passos enrere per castigar aquests delictes.
Mentrestant, diversos col·lectius de Badalona s'han integrat en la plataforma 25ena per combatre les agressions sexuals que s'han produït entre menors a la ciutat. De fet, és el territori de Catalunya on s'han denunciat més casos els últims mesos. Per mirar de revertir la situació, la plataforma ha presentat a l'Ajuntament un pla d'actuació integral. En el reportatge d'avui, la Júlia Julve ens explica com funcionarà i quines línies d'actuació es tindran en compte.
Actualment, a Catalunya ja existeix un pla pilot per lluitar contra les agressions sexuals, però en el cas de Badalona, diversos col·lectius s'han unit per crear-ne un d'específic i concret, centrats en les necessitats de la ciutat. És Sílvia Delgado, membre de la Federació d'Associació de Veïns de Badalona.
Que sí que li demanem a l'Ajuntament fer el Consell de Prevenció i Seguretat que el demanessin ja per fer-lo el més aviat possible i el Consell Extraordinari de les Dones, que en principi ens ho han de confirmar, però ho tindrem, si no com a molt tard, el dia 12. El pla es va presentar per això, per poder-li dir a l'Ajuntament, mira, et presentem aquesta bateria d'idees, la nostra manera que pensem que es pot actuar.
Els col·lectius es van unir amb l'Ajuntament i els van proposar diverses mesures. La regidora de Gent Gran, Feminisme i LGTBIQ+, i Diversitat Funcional, Florència Badia, explica que aquest mes de setembre també es començaran a fer tallers a les escoles en el marc d'actuacions enfocades als més joves.
Estem fent una coeducació sobre la igualtat a les escoles de primària, concretament alumnes de 5è i 6è. És l'inici amb el mes de setembre. Ja fem aquesta coeducació on es fa una mirada crítica des de les desigualtats i les violències machistes amb una relació igualitària, amb la que s'impartiran 4 tallers.
Un pla d'actuació, però que es dirigeix a tota la ciutadania, ho explica la regidora de Feminisme.
Aquesta campanya que estem fent és una campanya que és molt ambiciosa, perquè volem treballar pels serveis públics, per les associacions de veïns, els seus entitats, comerços i centres comercials. Molt àmplia, perquè totes les dones de la nostra ciutat, dones, els nostres fills i tots estiguin segurs.
Una altra mesura destacada és la incorporació de diversos punts liles a tots els districtes, una mesura que està enfocada sobretot quan hi ha grans esdeveniments. Ho explica Sílvia Delgado.
Nosaltres et proposem aquestes idees, com pot ser punts liles, que no són punts liles, són punts d'informació que nosaltres demanem que hi siguin fixes, per exemple, a cada districte, perquè les persones que tinguin un dubte o tinguin un problema o vulguin més informació o formació,
en general puguin anar allà i demanar, i que hi hagi personal allà preparat i format perquè ho pugui fer.
Per a l'Ajuntament, la prevenció també implica més seguretat als carrers. En aquest sentit, la regidora ha anunciat un reforç d'agents després de l'estiu.
Estem treballant molt per abordar el tema de les agressions sexuals mitjançant la prevenció. No obstant, això és un tema de seguretat ciutadana on aquest govern està molt preocupat i molt compromesos amb la seguretat de la nostra ciutat. I, per tant, us puc comentar que hi haurà una incorporació de 24 agents al mes de setembre.
I a banda del pla, l'Ajuntament recorda que actualment hi ha actiu un telèfon d'atenció a la ciutadania.
Tenim una atenció directa, que això sempre està, que és la que pertany a la regidoria de serveis socials, on hi ha un equip especialista en atenció a les violències, que és el SIAC.
Estel migdia.
Ara són les 2:21. Més qüestions. Aquest dimarts Catalunya arriba al pic de l'onada de calor. A mig matí algunes comarques ja han registrat temperatures que freguen els 40 graus i s'espera que a partir de les properes hores les altes temperatures vagin a més. Per això des d'aquest migdia Protecció Civil té activada l'alerta del Procicat per calor molt intensa gairebé tot Catalunya, en especial a les comarques de Lleida i de la Garrotxa.
A més, el Meteocat avisa que aquesta nit tornarà a ser de mal dormir a la costa i a més un avís de calor intensa entre les 2 de la matinada i les 8 del matí de dimecres. Aquesta nit passada la temperatura no ha baixat dels 20 graus a la costa i a zones del Pirineu s'ha arribat als 15 graus de màxim.
I què hem de fer si una persona del nostre entorn pateix un cop de calor? Doncs Protecció Civil recomana allunyar la persona de la font de calor i abaixar la temperatura de l'entorn, obrint les finestres, engegant un ventilador, treure l'excés de roba o mullar la persona afectada amb aigua.
En casos més extrems, si la persona perd la consciència, cal col·locar-la en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar cal començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. Les persones que tenen més risc de patir un cop de calor són les més grans de 75 anys i els nens menors de 4. També les persones amb malalties cròniques, les que viuen en situació d'extrema pobresa, persones que fan activitat física extrema a l'aire lliure, a les hores de més calor, o treballadors que fan la seva feina a l'aire lliure.
I per això també es recomana evitar el sol directe al carrer, evitar riscos a la feina i fer esport durant les hores centrals del dia, que és quan fa més calor. També cal vigilar amb la beguda i l'alimentació, evitant beure alcohol i ingerir aliments hipercalòrics.
Ho explica la subdirectora de Salut Pública a Girona, Lluïsa Mas.
Jo avisaria a tothom, totes les comarques gironines per calor, segurament les línies litorals és una mica diferent, però la resta de comarques estan molt aguait, i sobretot és això, que es posen aquesta, la facilitat d'aquests centres i que es vagi. I si algú té un dubte, doncs que puguin trucar al 112, a l'atenció primària.
I si no tenim més remei que sortir durant les hores aquestes de més calor, Mas recomana dur barrets, gorres i ventalls i anar-nos refrescant.
I per cert, que si sou veïns de la Seu d'Urgell, avui l'Ajuntament ofereix, fins que acabi aquesta onada de calor, accés gratuït a la seva piscina municipal per als col·lectius més vulnerables. I en aquest context d'una dada calor que també afecta bona part de l'Estat, a Madrid l'ONG Greenpeace ha penjat avui una gran pancarta a la Puerta d'Alcalá que mostra alguns dels candidats a les eleccions del 23J despullats, cremats pel sol i suats. L'eslògan fa un joc de paraules i es pregunta: el canvi climàtic us la sua? Amb aquest gest Greenpeace vol fer un toc d'atenció als partits que no inclouen mesures contra el canvi climàtic als programes electorals.
La pancarta mostra una foto de Sánchez, Feijóo, Abascal i Díaz generada amb intel·ligència artificial. El que crida més atenció és que tant el candidat de Vox com el del Partit Popular es mostren amb la cara somrient, cosa que no passa amb la imatge del candidat del PSOE i la candidata de Sumar.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel migdia.
Més qüestions. El govern espanyol ha aprovat aquest matí una oferta d'ocupació pública històrica d'unes 39.500 places per a l'Administració General de l'Estat. L'oferta ha rebut l'aval dels sindicats UGT i CESIF, però Comissions Obreres s'ha desmarcat per manca de dades i per no garantir, diuen, el servei públic a la ciutadania.
L'acord incrementa un 15% les places respecte a l'any passat i preveu 2.500 places per a la Seguretat Social i un reforç també generalitzat de l'atenció a la ciutadania. També inclou places per a cossos i forces de seguretat de l'Estat, el cos de justícia i l'exèrcit. Amb aquestes noves places caldrà sumar-ne 5.000 més destinades a convertir oferir ocupació temporal en fixa. Tot i el reforç dels últims anys, els sindicats consideren que les plantilles públiques encara estan infradotades, amb més càrrega de treball, com s'ha vist en les protestes recents a la Inspecció de Treball i també a la Seguretat Social.
Paral·lelament, encara pel que fa a l'ocupació, Correus ha contractat a 19.400 persones perquè facin un reforç a les seves oficines per gestionar el vot per correu.
Correus, que ha dut a terme aquestes contractacions, volíem dir, de reforç, tenint en compte l'increment en el nombre de sol·licituds de vot per correu rebudes i la coincidència del període electoral amb les vacances d'estiu, de manera que també ha cobert el 100% de les vacances de la plantilla durant el mes de juliol. A més, cal recordar que s'ha obert ja les oficines en dissabte de 9 del matí a 2 del migdia.
I el telèfon d'informació ciutadana 012, el telèfon de la Generalitat, que actualment té un cost de menys d'un euro, passarà a ser gratuït en el termini màxim d'un any. A més, ja no serà obligatori demanar cita prèvia per fer tràmits presencialment a cap oficina de la Generalitat. Ho ha aprovat avui el govern des del Palau de la Generalitat. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. El govern fa el primer tràmit perquè, com a molt, d'aquí un any el telèfon 012 sigui gratuït per als ciutadans. La Generalitat assumirà el cost total de la trucada, que ara és entre 40 i 80 cèntims al minut, depenent de la companyia telefònica. La portaveu Patricia Plaja assegura que de ben segur la mesura podrà implementar-se perquè la Generalitat en té la competència exclusiva, a diferència del que passa amb el 061.
El telèfon d'informació ciutadana, el 012, passa a ser plenament gratuït en el termini màxim d'un any, amb l'objectiu de lluitar contra la bretxa digital en l'accés als serveis públics. El govern ha dissenyat un model que busca, que vol facilitar les relacions entre la ciutadania i l'administració. I aquesta no és l'única mesura aprovada avui. Destaca també que de manera immediata a casa nostra, a Catalunya, s'elimina la cita prèvia amb caràcter obligatori.
A més, el govern elimina l'obligació de demanar cita prèvia per fer tràmits relacionats amb l'administració. D'aquesta manera vol facilitar que les persones que tenen problemes per fer ús d'internet, com són les més grans, puguin dirigir-se presencialment a una oficina sense haver de concertar prèviament una cita web. A més, la Generalitat habilitarà una oficina a cada vegueria de Catalunya. A hores d'ara, només n'hi ha una a Girona.
I encara un apunt més, Judit, perquè el govern ha aprovat pujar també el sou que paga per les guàrdies que fan els metges residents que formen part de l'Institut Català de la Salut. L'augment serà de gairebé un 30% més per cada guàrdia de 24 hores. Això suposa que els residents de primer any ara passaran a cobrar uns 225 euros i els de cinquè any gairebé 340 euros.
La mesura beneficia uns 2.700 MIR i l'acord té efectes des del passat 1 de juny. El cost anual de la mesura serà de 13 milions per les arques públiques. L'acord amb els sindicats també assenyala que els metges residents no podran treballar més de 48 hores a la setmana, tant si fan guàrdia com si no en fan.
Gràcies, Judit. I a Barcelona, avui s'ha fet a l'Ajuntament de la ciutat el primer ple municipal des que Jaume Collboni és alcalde. En aquest ple s'han escollit per majoria els regidors i regidores que formaran part del ple a l'àrea metropolitana que s'ha de constituir el proper 27 de juliol.
En total s'han designat 24 consellers i conselleres de diferents formacions que formen part del consistori barceloní. El grup que compta amb més consellers és a Tries per Barcelona, que tindrà 7 per davant del PSC, que han escollit 6. Els segueixen els Comuns amb 5, Esquerra amb 3 i el Partit Popular amb 2. Per primera vegada a l'àrea metropolitana hi haurà presència de Vox. El ple ha votat per unanimitat els nous representants a l'àrea metropolitana. Per cert, que el ple ha estat marcat per l'absència de l'exalcaldessa de Barcelona, de Colau, que ha arribat a la sala quan Collboni ja havia aixecat la sessió.
Mentrestant, en les properes hores es podria tancar un pacte entre PSC Comuns i Tot per Terrassa per facilitar la investidura de Lluïsa Moret a la Diputació de Barcelona. A 48 hores del ple de Constitució de la Diputació, ara mateix només socialistes i comuns tenen acordat ser presidenta de la Diputació l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret.
En les últimes hores, davant la falta d'acord entre Junts i Esquerra, el partit de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha apostat pel PSC i els Comuns per facilitar la governabilitat a la diputació més important del país. Malgrat que Tot per Terrassa podria votar a favor del pacte entre el PSC i Comuns, no té previst de moment entrar al govern de la diputació. Per si fracassa aquesta via, el PSC manté obertes també les converses amb Partit Popular perquè els diputats provincials també votin a favor de la seva investidura. Des del Partit Popular ja avisen que no repetirà la fórmula de l'Ajuntament de Barcelona i demanen contrapartides als seus vots.
Obrim plana internacional, avui a la tarda l'OTAN acordarà un missatge clar sobre el camí d'Ucraïna per entrar a l'Aliança Atlàntica. Així ho ha confirmat aquest matí el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a la seva arribada a la cimera que es fa a Vilnius. Stoltenberg ha remarcat que els aliats estan disposats a donar suport a Kiev al temps que faci falta i que garantiran la provisió d'armament a l'exèrcit ucraïnès perquè pugui alliberar més territori.
Stoltenberg també ha avançat que el president ucraïnès Volodymyr Zelensky està convidat aquesta nit al sopar de caps d'estat i de govern que se celebra en el marc d'aquesta cimera. Recordem que Zelensky ha reclamat reiterada una invitació per entrar a l'Aliança Atlàntica, que per ara no ho descarta, mentre duri la guerra. Tanmateix, els seus membres estan negociant una declaració conjunta que doni esperança als ucraïnesos sobre la seva eventual adhesió.
I per cert, que des d'aquesta cimera de l'OTAN que s'està fent avui, el president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat a la seva arribada que un desplegament de forces espanyoles a Eslovàquia per reforçar el front oriental.
Fons de la Moncloa asseguren que Sánchez abordarà en aquesta reunió amb els aliats la penetració del grup de mercenaris russos Wagner al Sahel. A Espanya veu amb preocupació el potencial impacte que pugui tenir a l'Àfrica la situació de Wagner després de la seva rebel·lió fallida contra el règim de Vladimir Putin. Per això tornaran a insistir que el reforç d'aquest flanc oriental d'Europa no perjudiqui l'atenció al flanc sud.
I aquest cap de setmana, 4 persones van morir ofegades a les platges catalanes. Des que va començar la campanya d'estiu, el 15 de juny, ja són 10 les persones que han perdut la vida banyant-se a les platges de casa nostra. Davant d'aquesta situació, els socorristes demanen més recursos i millores laborals per mirar de frenar aquesta situació.
El sector torna a denunciar ara en un comunicat que treballen amb unes condicions extremadament precàries que els fa impossible garantir la seguretat dels banyistes en alguns casos. N'ha parlat en una entrevista al matí a Radio Estel, Nacho Ibáñez, portaveu de SOS Socorristas.
Tenemos la mejor intención y voluntad y estamos a disposición, y de hecho fuimos a la Generalitat a presentar un preproyecto de antecedentes con legislaciones de otras comunidades autonómicas, de otros países, mostrando la problemática, mostrando soluciones, un equipo interdisciplinario, somos personas que trabajamos hace muchísimo tiempo en estas playas, que realmente tenemos el interés, el deseo y la convicción de mejorar los servicios de socorrismo aquí.
Amb tot, Ibáñez, que creu que el que fan no és tan sols reclamar els seus drets laborals, sinó també garantir que hi hagi unes platges segures al litoral català.
I atenció, perquè esteu haurem d'estar pendents d'aquest cas, i és que a primera hora d'aquest matí s'ha localitzat a la platja de Roda de Barà el cos exhumat d'un nen d'uns 2 o 3 anys. Les primeres hipòtesis apunten que podria tractar-se del cadàver d'un nen migrant mort al Mediterrani.
Segons ha avançat el diari de Tarragona, el cadàver l'ha trobat un operari que feia neteja a la platja, el cadàver ha aparegut sense cap i el cos està en avançat estat de descomposició. La platja es manté tancada, han tingut tancada, de fet, tot el matí mentre s'acabaven aquestes feines d'investigació. L'alcalde de Roda de Barà ha apuntat cap a una possible hipòtesi.
És que sigui algun cadàver d'algun nadó provinent d'algun naufragi, d'alguna embarcació de les que està convertint la mar Mediterrània en el Mare Mortum. És una hipòtesi. Per què? Per exemple, pel tipus de vestimenta. No és un nadó o un infant que anés vestit com per estar a la platja. Vull dir, anava amb pantaló llarg, amb jersei, jaqueta de màniga llarga.
Al voltant de les 11 del matí, el jutjat del Vendrell ha practicat l'aixecament del cadàver. La jutgessa que ara porta el cas ja ha obert les diligències i resta a l'espera de rebre els informes forenses i policials. Per la seva banda, la policia local i la brigada de neteja d'aquest municipi del Tarragonès han procedit a la neteja de la zona i ja torna a estar oberta al públic.
I a Barcelona, agents de Paisa de la Guàrdia Urbana han detingut un home acusat d'haver agredit sexualment dues noies a la platja de Sant Miquel, al barri de la Barceloneta. Una de les dues víctimes seria menor d'edat.
Un treballador de salvament marítim i diversos testimonis van alertar la policia de Barcelona de les agressions. Justament fa menys de 2 setmanes la policia de Barcelona també va detenir un home per una altra suposada agressió sexual a una dona més aquí a Barcelona i al litoral barceloní. També el gener els Mossos d'Esquadra investiguen una altra presumpta agressió sexual a una dona a la platja del Somorrostro.
Estel migdia. Ràdio Estel.
Escolta què et diu el GPS.
En la caravana darás muchas vueltas, pero si estás escuchando Radio Estel, has llegado a tu destino.
Que t'ho diu ben clar, que no busquis més. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, la caravana, amb Joan Trias.
Has llegado a tu destino.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Le pido una baguette y me dice, ¡olala, qué francés! Hombre, también comerán sus chapatitas y esas cosas. ¿O solo baguettes? Uf, esto tiene miga.
Sea verdad o no, con Renfe ahora puedes comprobarlo. Nuevo AVE Barcelona-Lyon y Barcelona-Marsella desde 29 euros. Y trayectos intermedios desde 19 euros. Compra ya tus billetes y viaja a Lyon a partir del 13 de julio y a Marsella a partir del 28. Consulta condiciones en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell. 105.0.
Sis minuts que passen de les dues del migdia. Obrim avui la informació local i comarcal explicant-vos que la segona edició del Reimats Art Festival destinarà els seus beneficis a contribuir a projectes que millorin la gestió de l'aigua i a pal·liar la crisi hídrica que pateix el sector agroalimentari de Ponent. Se celebrarà del 6 al 8 d'octubre a Lleida i Reimat i comptarà amb artistes com el pianista Pablo Sainz Villegas i la soprano Raquel Lojeindo.
El certamen fusiona música clàssica amb artistes de renom internacional, art, gastronomia i vi en una trobada amb l'objectiu d'impulsar projectes amb el triple impacte social, econòmic i ambiental per millorar el territori. Ho explica la presidenta de la Fundació Comunitària Reimat Lleida, Elena de Carandini.
Sempre estem parlant de projectes arrelats a Lleida, al territori. En aquest cas, el que volem treballar aquest any és l'aigua, és la petjada hídrica, és l'aigua regenerada. Estem treballant en projectes de regeneració de l'aigua. El festival és un festival d'impacte amb visió regenerativa.
De Carandini, que també destaca que un dels principals objectius d'aquest festival és atreure persones de fora de Lleida perquè visitin els diferents atractius patrimonials i naturals que tenen aquestes comarques de Ponent. El festival de l'any passat, fins i tot, va atreure visitants dels Estats Units gràcies a l'agermanament que van fer amb el festival Napa Valley. El 2023, aquest any, per tant, el Reimats Art Festival, que s'ha agermanat amb el de la Rioja Festival, projecte a benefici també de l'Associació del Llegat de Música Sense Fronteres i que dona sostenibilitat a un projecte educatiu musical a la regió de la Rioja.
Anem ara cap a Vilafranca del Penedès, on després que el passat mes de març l'aleshores alcalde Pere Regull, de Junts per Vilafranca, anunciés una entesa amb Adif per cobrir les vies del tren, aquest juliol el projecte ja ha rebut el vistiplau formal per part de l'Estat espanyol. El nou alcalde de la ciutat, el socialista Francisco Romero, ha dit que la ministra de Transport, Raquel Sánchez, ja ha signat l'acord.
L'entesa preveu la liquidació del conveni del 2004 amb 3 milions a favor de l'Ajuntament i un nou conveni dotat amb 10 milions per culminar aquestes obres de soterrament interessants urbana de Renfe. Es tracta d'unes actuacions reivindicades des de fa dues dècades i que permetran cobrir el calaix de les vies a l'altura de l'estació i els 200 metres que hi ha pendents al sud de Vilafranca. També inclouen la integració urbana d'aquesta cobertura i de l'estació de Rodalies amb tot el renovat entorn del carrer Comerç. Romero es mostra optimista amb aquest calendari, ja que només resta ara la signatura de la presidenta d'Adif.
Le
l'equip tècnic del Ministeri i l'Ajuntament de Vilafranca amb la seva intervenció general ho va validar tot. Per això l'Ajuntament ho va aprovar ja en el ple. Ha signat en tot cas potser el càrrec més exposat, en aquest cas que és la ministra. La presidenta de DIF té una altra lògica, és una empresa pública i aleshores tota la continuïtat encara té per més temps, vull dir que no està tan condicionada directament a les eleccions. De manera que jo crec que no tenim risc, tècnicament està validat amb tots els informes tècnics per les dues parts.
Romero, que descarta d'aquesta manera que unes eleccions espanyoles el 23 de juliol i un eventual canvi de govern a Moncloa puguin esgarrar els acords que ja hi ha sobre la taula. L'alcalde celebra que dues dècades després, per tant, Vilafranca tingui a tocar la cobertura dels dos trams de vies que resten a cel cobert.
I acabem avui a Bonmatí, a la Selva, on més del 99% de les analítiques de plom que s'han fet aquests dies a infants i dones embarassades del municipi han donat un resultat dins de la normalitat. Recordem que entre el 12 i el 15 de juny es van fer 140 extraccions de sang per comprovar si l'activitat d'una empresa que recicla bateries al municipi havia compromès l'estat de salut dels seus veïns. Els veïns, per tant, es queixen que sovint la planta emet fortes olors i asseguren que quan respiren noten un gust de metall.
I des de Salut, que s'han agafat de referència els valors que s'han fet en altres estudis similars i també les recomanacions que fan des de l'Organització Mundial de la Salut en casos com aquest. De tots els casos, només un ha superat els llindars i ara Salut analitzarà els motius pel qual aquesta persona ha superat aquest nivell de plom en sang.
Gràcies, Pere. 20 minuts per tancar el programa. Abans, com sempre, informació esportiva. Comencem el bloc dels esports amb una notícia poliesportiva i és que Joel Parra, Anna, ja és nou jugador del Barça.
Sí, ahir va passar la revisió mèdica prèvia i fa pocs minuts el Barça ha fet oficial el seu fitxatge per les properes 4 temporades.
Crec que és un canvi molt, molt important. Crec que és el següent pas que tenia que donar a la meva carrera esportiva. La veritat que estic molt content d'estar aquí, a un club com el Barça, no? I ara res, amb moltes ganes de conèixer els meus companys, no? De treballar amb l'equip i tornar la confiança que m'han donat al Barça, a donar-la al Palau i fer grans coses.
Té 23 anys, fa una mica més de 2 metres d'alçada i prové del Joventut de Badalona. El club va pagar fa uns dies la clàusula de sortida que tenia el jugador amb la penya, que era d'1 milió d'euros i que finalitzava d'aquí a 2 anys. Parra s'ha convertit en un jugador fixe per al seleccionador espanyol Sergio Scariolo i, a més, a formar part de l'equip que la temporada passada va aconseguir l'Eurobàsquet.
Doncs aquest que és el primer reforç del nou Barça dirigit per Roger Grimau, a l'espera de més jugadors.
Sí, el club continua l'expectativa de què farà el Madrid amb el futur de Willy Hernán Gómez. Recordem que el Barça divendres va anunciar que havia fet una oferta formal al jugador, que estava lliure després de jugar 3 temporades amb els Pelicans de l'NBA i ara està pendent del Madrid, que és qui té els drets del jugador a l'ACB. El Club Blanc té fins demà a mitjanit per igualar l'oferta i quedar-se'l o deixar-lo anar i que jugui com a blaugrana. Parlant del Madrid, el Club Blanc acaba de fer oficial també aquest migdia la renovació de Rudy Fernández per una temporada més. El mallorquí de 38 anys ja fa 12 que defensa els colors del conjunt blanc i ha aconseguit 23 títols amb el Madrid, 3 Copes d'Europa, una Copa Intercontinental, 6 Lligues, 5 Copes del Rei i 8 Supercopes d'Espanya. Per cert, que la penya, que també té fins demà per igualar l'oferta que li ha fet el València a Kyle Guy.
I en futbol, el Barça ja té rival pel Gamper, s'enfrontarà al Tottenham de la Premier League d'Anglaterra, en el que serà el primer partit dels blaugranes a Montjuïc.
Primer s'havia dit que jugarien contra la Lazio el dimarts dia 8 d'agost, però s'ha descartat per l'estret vincle que mantenen els aficionats del club italià amb l'ultradreta. Finalment, els blaugrana s'estrenaran el Lluís Companys contra el Tottenham i tot apunta que seria el dimecres dia 9, però tampoc es descarta que sigui el dia 8, tal com estava previst. Per tant, pretemporada dura per l'equip de Xavi Hernández, que a la gira nord-americana s'enfrontarà a la Juventus, l'Arsenal, el Real Madrid, el Milan i al cap d'una setmana, com dèiem, el Gamper contra el Tottenham. Ara mateix la relació entre tots dos equips, el Tottenham i el Barça, és bona perquè estan negociant el traspàs de l'Inglés.
I just 4 dies després de disputar aquest trofeu Gamper, el Barça jugarà el seu primer partit de Lliga contra el Getafe, un partit que a hores d'ara es jugarà a porta tancada.
Si el diumenge 13 d'agost no hi haurà cap aficionat al Coliseum Alfonso Pérez, perquè el Tribunal Suprem ha sancionat l'equip del sud de Madrid per conducta violenta dels seus aficionats. Fa 6 anys, de fet, en el partit del play-off d'ascens contra el Tenerife, hi va haver llançament de bengales i una part de la grada va saltar al camp. Els madrilenys han recorregut durant tot aquest temps la sanció, però finalment el Tribunal Suprem imposa al Getafe el tancament del camp durant un partit.
Tot això, per ser, el Barça presentarà els seus dos nous fitxatges en els propers dies.
Íñigo Martínez serà presentat dijous, aprofitant que l'equip té festa, serà al migdia i la presentació d'Ilkay Gundogan no serà fins dilluns de la setmana que ve. Totes aquestes presentacions i la roda de premsa posterior es faran a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, perquè tant el Camp Nou com l'estadi Lluís Companys continuen en obres.
I encara una ponent clau blaurana, el Barça està molt a prop d'arribar a un acord amb Àlex Collado per rescindir el contracte.
El migcampista perdonaria així més de la meitat del sou de l'any que li quedava i tot apunta que arribarà lliure al Betis, on signarà per les properes 4 temporades més una d'opcional. I el Barça es guardarà també un percentatge que seria d'un 30% en cas d'una futura venda. Aquest fitxatge encara no es farà oficial perquè l'equip andalús està pendent d'algunes sortides i aquest anunci s'espera per finals d'aquesta setmana o principis de la que ve.
Encara amb el mercat de fitxatges, el Barça podria tancar aquesta setmana el fitxatge d'Oriol Romeu.
Sí, perquè Mateu Alemany ja ha encetat les negociacions oficials amb el Girona per dur el jugador del planter blaugrana cap al Barça un altre cop. És una de les peces demanades pel tècnic blaugrana per reforçar la posició de mig centre després de la sortida de Sergio Busquets.
I el Barça, que és el club que té més futbolistes femenines convocades per disputar el Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda, que arranca la setmana que ve.
Hi ha fins a 18 futbolistes convocades per 8 seleccions diferents. Del Barça n'hi van 9. Alexia Putellas, Aitana Buenmatí, Mariona Caldentei, Ona Batlle, Maria Pérez, Irene Paredes, Laia Codina, Salma Parayuelo i la portera Catacoll, que van amb la selecció espanyola. Engen, Graham Hansen, jugaran amb Noruega, Lucy Brons i Keira Walsh amb Anglaterra, Jacy Ferreira amb el Brasil, Oshual amb Nigèria, Fridolina Rolfo amb Suècia, Txernogorchevich amb Suïssa i Giulia Dragoni amb Itàlia. El Chelsea és el segon equip amb més jugadores convocades per disputar aquest Mundial, amb un total de 15.
I avui és el segon dia de pretemporada pel Girona, que ahir els jugadors van passar les seves respectives proves mèdiques i Mitchell va voler motivar l'equip abans de disputar el primer entrenament.
L'entrenador blanquivermell va fer la tradicional primera xerrada a la plantilla abans de començar el curs i va animar el seu equip a fer història.
Hay un reto obligatorio que os habéis ganado vosotros, porque aquí solo vosotros os lo habéis ganado, que es que todo el mundo hable de lo bien que juega el Girona y que tu afición se sienta orgullosa de ti. Eso lo habéis ganado vosotros. Pero el club ha conseguido que todo el mundo hable bien del Girona, de cómo juega el Girona. Y eso no lo podemos perder, pero hay que mantener eso, ser igual de protagonistas, mejorando en ese equilibrio defensivo. Y ese es el reto que yo tengo por delante.
Mitchell también va a exigir al seu equip més rendiment de cara a la temporada que ve.
Conseguisteis subir en playoff, pero el Girona ya había subido. Conseguisteis mantener la categoría estando entre los 10 primeros, pero el Girona ya lo había hecho. Historia, pero no. Pues este año sí que es historia, pero sí. Porque si mantenéis la categoría, ya habéis hecho historia. Si llegáis a 52, ya habéis hecho historia. Si acabamos por delante del décimo puesto, seguiremos haciendo historia. O sea, no me creo yo que este equipo haya llegado a su tope. Desde fuera, viendo los partidos, os digo que no habéis llegado a vuestro tope. Hay que arrancar fuerte.
Per cert, que el Girona ha fet oficial aquest migdia la cessió del jove migcampista Àlex Sala al Còrdoba. El club no vol vendre el jugador de 22 anys perquè considera que té una projecció important i el vol continuar tenint lligat. Recordem que Sala va arribar al club blanc i vermell la temporada 2021 per jugar al B, on va jugar-hi 39 partits, i la temporada 21-22 va disputar 3 partits amb el primer equip, 2 a segona divisió A i l'altre a la Copa.
Deixem el futbol de banda, parlem també de tennis, perquè avui dimarts arrenquen els quarts de final del torneig de Wimbledon.
Avui es juguen 2 partits del quadre femení i 2 dels masculins. Les que ja han saltat a la pista, ho han fet a les 2 del migdia, són Jessica Pegula i Markéta Vondroušová a la pista 1, i quan acabi aquest partit es disputarà l'enfrontament entre l'italià Jannik Sinner i el tenista rus Roman Safiulin. D'altra banda, a la pista central, ara, a 2:45, arrenca el duel entre la número 1 del món Iga Swiatek i Elina Svitolina, i quan acabi el duel començarà el partit entre Novak Djokovic i el rus Andrei Rublev. Per cert, que Carlos Alcaraz jugarà els quarts contra Holger Rune després de superar Matteo Berrettini en 4 sets. Aquest partit es jugarà demà a la tarda.
I en ciclisme avui s'ha reprès el Tour de França després d'una jornada de descans.
L'etapa d'avui és la desena, té un recorregut de 167 quilòmetres i mig de mitja muntanya entre Vulcània i Suar, amb un port de segona categoria i 4 de tercera, i té previst que els ciclistes arribin a la final cap a quarts de 6 de la tarda. Jonas Vingegaard ha sortit líder amb el mallot groc perquè és qui lidera la general. Darrere hi té Tadej Pogacar, l'altre favorit del Tour, que està només 17 segons de distància. I en aquesta jornada de descans, la d'ahir, el director del Tour va confirmar que l'edició de l'any que ve, la gran sortida es farà des de Florència i passarà pels Alps segurament a la quarta etapa, quan en aquesta edició no ho faran fins a la 13a, que és aquest divendres.
I encara dos apunts més per tancar el bloc esportiu. En rugbi, la Santboiana jugarà finalment el partit de commemoració del seu centenari el dissabte, dia 2 de setembre, dos anys més tard del previst pel coronavirus.
Aquest partit es disputarà el Valdiri Aleu contra l'Aviron de Bayona, club del top 14 de la Lliga Francesa. Els bascos alinearan jugadors de la sub-23 i d'altres del primer equip. La Santboiana afronta aquest partit amb la màxima il·lusió, tant pel rival com pel fet de celebrar els 100 anys de història.
I pel que fa a l'atletisme, el Tribunal Europeu d'Estrasburg dona la raó a l'atleta sud-africana Caster Semenya perquè va ser discriminada com a dona per la Federació Internacional d'Atletisme.
Se li va denegar participar en certes proves femenines per tenir un nivell de testosterona molt elevat. Els jutges europeus condemnen el Tribunal Arbitral Esportiu que va rebutjar l'arbitratge que demanava Semenya perquè no se li exigís sotmetre's a un tractament hormonal que li reduís el nivell de testosterona per sota del llindar que li havia fixat la Federació Internacional com a condició per a que pogués competir.
Gràcies, Anna. Gairebé 2:50, com sempre, per tancar informació cultural. Música vol dir que ja tenim l'Olma Giró a l'estudi. Olma, què tal? Bona tarda de nou.
Bona tarda, Xavi.
Va, avui amb una notícia de cinema, comencem, perquè ja tenim data per a la 16a edició de la Gala dels Premis Gaudí. Serà el dia 3 de febrer del 2024.
Així ho ha confirmat aquest matí l'Acadèmia del Cinema Català. Els acadèmics decidiran en dues rondes de votacions les 25 categories que integren aquest palmarès, al qual hem de recordar que s'afegiran el Premi d'Honor Miquel Porter i el Premi Especial del Públic a la millor pel·lícula. Les pel·lícules estrenades aquest any i que es vulguin presentar els premis ho poden fer a partir d'avui. Recordem que els films s'han d'haver projectat com a mínim 7 dies a la gran pantalla i que un 20% de la seva producció ha de ser local i també hi ha d'haver participació catalana. Si esteu interessats, sapigueu que trobareu totes les bases dels premis ben detallades a la pàgina web de l'Acadèmia.
Doncs el que també té data ja és la 41a edició de la Setmana del Llibre en Català. Aquest any entre el 8 i el 17 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona, que tornarà a acollir el que serà una edició de rècord.
I diem de rècord perquè en total hi haurà 287 expositors i s'hi han organitzat més de 300 activitats. I és que durant la Setmana del Llibre hi passaran moltes coses. Ho explica la seva directora, Cristina Domènech.
És una festa, no? Reivindiquem la setmana com la festa del sector, com la festa de tots els que en formen part. I, de fet, per això, a més de les editorials, les institucions, doncs tenim també... passen altres coses la setmana. Passa la missió que comentava l'Ilia d'editors internacional de l'Institut Ramon Llull. Per nosaltres és molt important poder rebre aquesta delegació d'agents literaris internacionals que sabem que estem col·laborant, no?, a promocionar el llibre en català arreu del món.
I a banda d'aquest any, en aquesta edició, també s'hi suma el Segell de Catalunya Nord amb una caseta liderada per la Llibreria Catalana de Perpinyà. En el marc de la Setmana del Llibre en Català, l'escriptora Mercè Ibar rebrà el 27è Premi Trajectòria i el músic Roger Mas, per la seva part, rebrà el Premi Difusió 2023, el d'aquest any.
Doncs no ens apadrem aquesta Setmana del Llibre que s'ha presentat avui i que es farà del 8 al 17 de setembre d'aquest 2023. El que també sabem avui és ja el cartell del Festival Acústica de Figueres. Entre d'altres, destaquem noms com el de Stay Homes, de Tietz, Miqui Núñez i Triquell.
Vivimos cada día como si fuera el final. Nunca hay tiempo para ver a quien queremos de verdad. La rutina nos ahoga.
Ja sabem bé també el cartell del Canet Rock, eh?
Què?
que podria ser ben bé el cartell del Canet Rock.
Que no, home, que no, que hi ha altres artistes més moderns que fan menys que toquen, que ara els direm. En aquesta 20a edició de l'Acústica es farà des del 21 d'agost i s'allargarà fins al 3 de setembre, 4 dies de música en directe a la capital de l'Alt Empordà. I a banda dels que ja has comentat, Xavi, també hi actuarà la Casa Azul, que era la Oz, la Love You i Cala Vento, que recordem pels qui ens escolteu cada dia, pels oients fidels, que ahir avançàvem en aquesta emissora Ràdio Estel, que també formarien part d'aquest cartell, ens ho van avançar aquí. I aquest any l'Acústica, a banda, ha decidit apostar per la nova escena musical, i com ho fa? Doncs amb noms com el de Julieta, Figaflaues, Muixca, l'Alba o Soc un Bohemio. Aquesta aposta l'explica el director de l'Acústica, Xavier Pasqual.
El panorama musical està vivint un relleu generacional. S'ha evidenciat públicament que aquests nous artistes arriben al públic de les seves generacions no fa tant, segurament des de principis d'any.
I clar, al principi dèiem 20a edició, i és que sí, els organitzadors arriben a aquests 20 anys havent-se consolidat com un dels aparadors de música catalana més importants de tot el territori català. I com ho demostren? Doncs les xifres. Mireu, perquè una pinzellada, eh? Fa 20 anys que va començar i la primera edició hi van haver-hi 3.000 espectadors. En l'última, la de l'any passat, 2022, n'hi van haver 120.000. Llavors, és tan fàcil com fer números, tampoc costen gaire perquè restant-li 3.000. 117.000 espectadors han crescut des de la primera edició ara fa 20 anys a l'última, la d'aquest any passat. I a banda, doncs, bufaran les espelmes amb el que serà, i aquí ho celebrem, la programació més ambiciosa de tota la història, ja que s'han programat una quarantena de concerts durant els 4 dies de festival. Per cert, tots els concerts seran gratuïts, que també ho celebrem perquè durant la pandèmia no tots ho eren.
Doncs vinga, que tancarem l'estiu a Figueres amb aquesta Acústica aquest any. Molt bones notícies també pels fans de Madonna. Pels qui patiu per si l'artista podria fer els concerts previstos a Barcelona per culpa del seu estat de salut, ja no haurà de patir més, es faran i no canvien de data.
I com ho ha confirmat? Doncs ho ha confirmat la mateixa Madonna a través d'un post a Instagram on ha assegurat que, tot i els últims problemes de salut que ha tingut, manté els concerts previstos a Europa a partir de l'octubre en el marc de la seva gira mundial, una gira que es diu The Celebration Tour. La cantant en aquest post també ha donat les gràcies per tota l'energia positiva que ha rebut, també per les pregàries i per les paraules d'afecte que li han dedicat als seus seguidors, i ha assegurat que ha sentit molt a prop l'amor dels seus fans. La reina del pop, recordem, que va ingressar a la UCI el 24 de juny, ho explicàvem també en aquest programa, i va fer-ho per una infecció bacteriana greu, s'hi va passar uns quants dies, i llavors, quan va sortir, doncs va dir que aturava la seva gira mundial. Ara, però, sembla que la reprèn amb forces, i si res canvia, Madonna trepitjarà el Palau Sant Jordi de Barcelona l'1 i el 2 de novembre, tot i que això sí, que manté les dates per Europa, sí que reprogramaran en aquest cas els concerts de l'Amèrica del Nord, però com que ens queda una mica lluny, mira, ho celebrem perquè els d'aquí es mantenen.
Això serà l'1 i el 2 de novembre, per tant, fans de Madonna que respiren tranquils, però abans el que comença ja és el Festival Alma del Poble Espanyol. L'artista que donarà el tret de sortir d'aquesta nit és Fito Páez.
El nou Alma Festival Jardins Pedralbes comença avui i s'allargarà fins al 27 de juliol amb una quinzena de concerts al Poble Espanyol de Barcelona. Demà serà el torn de Cris Isaac, el seguiran i la Peig, Jacob Collier, Zara i De La Porte, Anastasia, Bastil, Gustavo, Santa La Hoya i Guitarrica de la Fuente, també altres, Los Palmeras, amb Chico Trujillo i Guacamayo, Tropical DJs, qui més? Don Softcell i M-Clan i Seguridad Social, entre molts i molts altres. Per cert, que els organitzadors van afegir una nova data de Fito Páez, el que estrena avui, li dona el tret de sortida, perquè es van esgotar les entrades pel concert inaugural d'avui. Llavors, si ho voleu veure, encara hi ha entrades, en aquest cas, pel concert que farà el mateix festival, el dilluns 24 de juliol. I recordem que aquest festival, l'Alma Festival, és el nou esdeveniment de la promotora Concert Studio, que durant 10 anys va tenir la llicència per organitzar el festival Jardins de Pedralbes.
I precisament a tot això, l'artista que passarà avui pel festival Nits de Barcelona, que és el que s'organitza ara al Palau de Pedralbes, on abans es feia el festival Jardins de Pedralbes, que ara es diu Alma Festival, que comença avui al Poble Espanyol, doncs avui al festival Nits de Barcelona hi actua Sebastián Yatra. Mi pedazo de sol.
Vale, petit apunt, fem un croquis, ja. Fem un croquis.
Pronostico que avui algú que vagi a veure a Fito Páez es presenta als Jardins de Pedralbes dient jo tinc entrada pel festival que es fa aquí.
No, 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 no. A veure, ho expliquem ràpid. Fito Páez, tu toca el nou Alma Festival Jardins de Pedralbes, que es fa al poble espanyol i que conserva aquest nom de Jardins de Pedralbes perquè l'organitzen els mateixos que van organitzar durant 10 anys el que tothom coneixia com el Festival Jardins de Pedralbes, que ara es diu Alma Festival. I ara es fa un nou festival als Jardins de Pedralbes que es diu Les Nits de Barcelona Palau de Pedralbes, que ha canviat el nom i avui hi toca el que estem escoltant, que és en Sebastián Yatra, avui hi toca, i demà els qui passaran per aquest festival, Nits de Barcelona, són God Save the Queen, i llavors també hi passaran Ara Marikian, el tribut al rei Lleó, que es diu De Simba aquí ara, els Amics de les Arts, Tom Odell i Morat, entre molts altres.
I més propostes perquè a l'agost el monestir romànic de Santa Maria de l'Estany, això és al Moianès, acollirà quatre actuacions musicals de diversos estils.
Els concerts que es faran en el marc de la 15a edició del festival Stagnum busquen fer un viatge per diferents estils musicals que passen pel jazz i també per la música barroca, entre altres. Qui obrirà aquest cicle de concerts és la trombonista i cantant de jazz Rita Payés, i ho farà acompanyada d'un contrabaixista que normalment també l'acompanya, Horacio Fumero.
Levo junto com ela o que me de direito arrancou-me do peito e tem mais. Levo o seu retrato, o seu trapo, o seu prato.
D'altra banda, però, aquest festival també aposta per la formació i ho fa obrint els assajos dels artistes, com per exemple l'assaig de la pianista russa Varvara o el del guitarrista Xavier Díaz Latorre, i les obre a les escoles de música de la Catalunya Central.
I si teniu oportunitat, també, perquè és un festival molt interessant, en un lloc molt especial.
Amb una molt bona acústica.
Amb una molt bona acústica, i a més és que el poble de l'Estany realment val molt la pena.
Així
que... No? No us ho perdeu. Olma, va, fins demà.
Més demà, propostes. Xavi.
I a tots vostès també, demà a les dues, l'equip de l'Estem Migdia. Ens hi tornem a posar. La producció hem tingut el Ferran Capdevila i el control tècnic en Jordi Carretero. Nosaltres tornem, com dèiem, demà a les dues. Ara no marxin, perquè la programació Radio Estel continua com cada tarda i fins les 6, amb Joan Trias i tot el seu equip amb la caravana. Gràcies per la confiança. Fins demà.